Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El temporal Glòria ha estat notícia avui per l'impacte i les incidències. Per exemple, al Delta de l'Ebre, el resultat ha estat devastador. De fet, el Delta es prepara per un nou episodi de pluges que se suma al temporal. Aquests aiguats seran especialment forts aquest vespre i aquesta nit. La nova tanda de precipitació arribarà en el quart dia del temporal, quan més de 3.000 hectàrees d'arrossars ja estan sota el mar. És tot una combinació de mar revoltat i un episodi d'intenses pluges que ha deixat el delta ple d'aigua fins al punt que el terreny no pot drenar. La zona greument afectada és al sud. Les més crítiques són la compresa entre la platja de la Marquesa de Deltebre i la urbanització Riumar, una mica més al sud, com també l'illa de Buda, del tot inundada per les onades. De fet, el Delta demana la declaració de zona catastròfica i reclama actuacions urgents. El litoral més enllà del Delta ha patit molt. Arreu de Catalunya, per exemple, a la Tordera s'han enfonsat aquest matí dos ponts i això afecta la línia de tren entre Blanes i Malgrat, que estarà tallada, atenció, almenys 6 mesos com a conseqüència d'aquest Glòria. A banda d'això, ponts caiguts, rius desbordats i platges desolades és el resultat, la imatge d'aquest quart dia de temporal. I un últim apunt encara sobre aquesta qüestió és que més de 7.000 persones han estat ateses pels bombers. Avui, entre les 2 del migdia i les 6 de la tarda, els bombers han atès 300 avisos nous, xifra que eleva, com dèiem, a 7.000 al total d'aquests últims dies. I hem de lamentar que al conjunt de l'Estat hi ha 7 víctimes mortals com a conseqüència del temporal. Les últimes a la Comunitat Valenciana, una d'elles a Alcoi i també a la província d'Almeria. Canviem de qüestió, més a punts breus de l'actualitat. Josep Lluís Trapero ha dit avui en el tercer dia del judici a la cúpula dels Mossos a l'Audiència Nacional que lamenta no haver alertat públicament dels riscos abans de l'1 d'octubre de 2017. El major de la policia catalana ha explicat que la cúpula es va plantejar fer una roda de premsa el 29 de setembre, però que finalment no es va fer i que tots han lamentat això. Avui ha estat el dia de les preguntes de les defenses. I el treballador del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Barcelona, que va ser apunyalat dilluns a la tarda a prop de la plaça de Sant Jaume, ha mort aquest matí a l'Hospital Clínic, segons ha confirmat la seva parella. Estava ingressat a la unitat de cures intensives cardíaca del Clínic des que van passar els fets. Segons l'Ajuntament, l'atac amb arma blanca va passar quan l'agressor, detingut després, havia intentat robar amb violència i intimidació la víctima. La Guàrdia Urbana el va detenir al mateix lloc. I el món de la cultura acaba de perdre Santi Sans, un dels primers imitadors televisius del país. Amb més de 50 anys de trajectòria, era molt popular per les seves aparicions en antics programes de TV3. Santi Sans ha mort i s'havia fet molt popular amb aquestes aparicions com a imitador televisiu. I el concurs bíblic de Catalunya, en la seva 35a edició, arriba ja a la recta final pel que fa a la recepció dels treballs. Creat i dirigit per la subfederació Grup Avant de la Federació de Cristians de Catalunya a Terrassa, encara la seva etapa final, de cara al 15 de febrer, que és el dia en què s'acaba el termini per rebre els treballs d'aquest curs 2019-2020. En aquesta nova edició, el concurs bíblic vol arribar a una participació d'uns 700 centres educatius i de catequesi i uns 70.000 participants. Si es vol més informació, es pot entrar a la web concursbiblic.com o enviar un missatge a l'adreça electrònica federacioc@gmail.com. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al Centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
He descobert darrerament un concepte que em sembla especialment enriquidor pels educadors. Es tracta d'un terme que ve a enriquir la dicotomia tradicional de fràgil-resistent o fràgil-resilient, dit en termes psicològics. Es tracta del neologisme antifràgil. Les coses fràgils són les que tenen poca capacitat de suportar les forces que hi poden incidir. I les coses resistents, en canvi, són les que tenen una alta capacitat de resistència, que pateixen, però, una certa pèrdua cada cop que s'exposen a aquestes forces. En canvi, les coses antifràgils són les que reaccionen a les forces a què són sotmeses, augmentant la seva resistència, com el ferro a l'enclusa, forjat a cops, o el sistema immunològic crescut a infeccions. I no només hi ha coses antifràgils, la pròpia condició humana és antifràgil. El nostre sistema d'aprenentatge exigeix, per al correcte desenvolupament d'una personalitat sana i equilibrada, un cert nivell d'exposició al mal, al risc, al dolor o al fracàs. Deixeu-me, a tall d'exemple, que us llegeixi un fragment del discurs que el president del Tribunal Suprem dels Estats Units, John Roberts, va fer l'any 2017 a la graduació del seu fill. Tot i la seva orientació clarament americana, poc aplicable a vegades a la nostra realitat, descriu molt bé el que hauria de ser, en certa manera, la nostra disposició per poder créixer. Espero, els diu, que de tant en tant, en els propers anys, us tractin injustament, perquè així arribeu a conèixer el valor de la justícia. Espero que patiu la traïció, perquè això us ensenyarà la importància de la lleialtat. Lamento dir-ho, però espero que us sentiu sols de tant en tant, perquè no doneu per segurs als vostres amics. De nou us desitjo mala sort de tant en tant, perquè així sereu conscients del paper que exerceix l'atzar en la vida. I que el fracàs dels altres tampoc és completament merescut. I quan perdeu, com us passarà en algunes ocasions, que de tant en tant el vostre adversari es complagui en el vostre fracàs. És una forma que entengueu la importància de l'esportivitat. Espero que us ignorin perquè sapigueu l'important que és escoltar. I espero que patiu el dolor suficient per aprendre a ser compassius. Desitgi o no aquestes coses, us passaran segur. I que en tragueu profit dependrà de la vostra capacitat de veure un missatge a les vostres desgràcies.
A Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
L'ensenyament no té només la dimensió que nosaltres acostumem a donar al programa d'educació d'uns adults que introdueixen a uns nens o a uns joves. També hi ha una dimensió de diàleg cultural, una dimensió de parlar amb el món. Avui, a l'Hora del Pati, hem fet una petita variació del que és el nostre perfil habitual i hem convidat algú que ens pugui parlar d'això, del que seria el diàleg amb el món, amb la cultura, i de quina manera l'escola cristiana, l'Església, pot aportar al bé comú.
L'Hora del Pati.
Bona nit. Un dimecres més, en Raül Adames i el Jordi Cabanes a l'Hora del Pati. Raül, avui et veig molt, molt concentrat. Molt bé, molt bé.
Sí, ja saps, escoltant les teves editorials amb atenció.
Molt bé. I avui ens acompanya en Josep Miró i Ardèvol. Bona nit, Josep.
Bona nit.
Ell és enginyer agrícola de formació, polític d'exercici, va ser conseller de Cultura i va estar vinculat al... d'Agricultura. M'he deixat un agri.
I ramaderia i pesca. Així no hi ha confusió.
Exacte, molt bé. I I, a més a més, fundador de Cristians i de Fòrum Libertas. I, a més, bueno, també val a dir-ho, amic nostre, hem estat compartint en algun moment institució. La primera cosa que volíem fer, perquè, tot i que tu no siguis directament professor, sí que et farem la mateixa pregunta de tothom, que és una mica que ens escriguis el teu recorregut vocacional, no? Com trobes, diguem-ne, la teva vocació?
Com trobo la meva vocació? Doncs... a través de la vida. La meva vocació professional, que ha anat canviant al llarg del temps. Trias Fargas deia que una persona vivia, avui en dia, com a mínim tres vides, i és bastant veritat, no? Doncs professionalment, més de tres. Jo em vaig aficionar a les plantes, no a la botànica, a les plantes, és a dir, a veure créixer les plantes. I d'aquí va sortir la meva vocació agrícola. Quan estudiava agricultura em vaig donar compte que tenia un cert interès per l'economia, per la dimensió econòmica, i em vaig interessar per la reforma agrària i la planificació. Després, el primer treball que vaig tenir, va ser molt afortunat perquè vaig entrar en un dels pocs centres d'estudis que hi havia aleshores. Estem parlant dels anys finals dels 60, eh? Estem parlant de la prehistòria, pràcticament. I allà el primer treball professional que vaig fer, per circumstàncies, no pas perquè pels meus mèrits, perquè acabava de sortir, va ser precisament el planejament de dos municipis, Mequinensa i Faió, que aleshores quedaven anegats i se'n feien de nous, perquè va haver l'embassament. Sí, això és l'època en què estic. I d'aquí va sortir el que n'és entrant en altres camps, que bàsicament va ser el de l'economia regional i el de l'economia urbana. Després em vaig dedicar més a l'economia i he anat orientant l'activitat professional a això i a cavall també de l'empresa, perquè durant molts anys vaig portar una empresa d'enginyeria agrícola i ambiental, i tot això em semblava realment molt, molt interessant. Però la dimensió econòmica i la dimensió social de les coses t'interessen. No era un tècnic pur en aquest sentit. Hi ha gent que sí, que és un enginyer i li va a la marxa amb solucions d'aquesta naturalesa. A mi m'interessen, però m'interessen en un marc potser més ampli. I, per tant, la vocació és el fruit d'anar vivint diverses experiències i cercar donar-los un encarrilament professional. La vocació sense encarrilament professional pot ser perillosa per l'individu. Uh-huh. I l'encarrilament professional sense vocació pot ser un desastre per la persona, no?
I per la societat.
I aleshores, jo crec que la vida és això, i en relació als meus fills, vaig aprendre amb la meva pròpia persona que el marge de llibertat absolut, això és bo, cria el que t'agradi, fes-li les consideracions que consideris pertinent, però que acabi de decidir ell, i orienta'l en quant al sentit pràctic del que vol fer. I aquest seria el resum del que jo n'he tret de la meva ja llarguíssima trajectòria.
Que és força raonable, diguéssim, perquè al final els fills, diguéssim, no són nostres, són d'un altre, diguéssim, no? I en aquest sentit, sí, sí. L'acompanyament és el camí.
Sí, sí.
Molt bé. Aquesta és una. Després, l'altra que ens volíem preguntar una mica, diguem, tot és dedicat durant molt temps a la vida política, a la vida pública al nostre país. És fàcil, diguem-ne? És difícil?
A veure, depèn de... Si et refereixes com a vida política a la política professional, és difícil. Si et refereixes a la dimensió política que ha de tenir la persona, no és ni fàcil ni difícil, és una dimensió, i si prescindeixes d'ella, doncs ja has castrat una dimensió humana.
Jo em referia més aviat al entrar a la política i mantenir-te més o menys vinculat a les teves conviccions. Imagino que la política, que és l'art de negociar...
Funciona exactament el mateix que he dit abans. És molt més difícil això que tu dius, si ets un professional, que si no, que senzillament vas a servir les teves idees i el que més se te'n refum. Perquè si ets un professional, i més en el nostre país, en el que el sistema ha derivat cap a una partitocràcia molt estricta, és molt difícil conjuminar els teus propis principis amb les lògiques dels nuclis dels partits, que són molt, molt, molt reduïts i que tenen uns interessos bàsicament, sense matisos, de poder. És a dir, la política concebuda com un instrument per alimentar el propi poder. I el de més, tot el de més, és subsidiari d'això. Això també és un problema per la gent, és clar.
Aquesta derivació ha arribat al paroxisme o encara anirà pitjor?
Tot pot empitjorar, no? Quan estàs a 38 de febre, qui sap si pots arribar als 40. L'experiència no la fan, te la tallen, no? Però aquí no ho podem tallar. De moment anem a pitjor. El que es pot dir que de moment anem a pitjor. Les fornades més joves, els que hi ha ara, no que els d'ara, des del Zapatero o d'Aznar, són pitjors en aquest sentit, perquè han nascut en una mena d'hàbitat, per lo vist, que on han estat educats en això, en la política sota la lògica estricta del poder. El poder sempre és necessari, però hi ha dos tipus del poder, no? El poder per mi, per nosaltres, i el poder per fer, per transformar. Aquest segon passa a segon terme. No és que no l'utilitzin, però l'utilitzen supeditat al primer, i per tant les mesures es calculen en funció de si tindran rendibilitat pel meu poder, no per si són estrictament necessàries en aquest moment al país. La seguretat social, per acabar, és un magnífic exemple d'això. Com és impopular avançar en una solució com la majoria de països d'Europa i en l'emboscada de la seguretat social, continuem tenint un problema. Fa 20 anys que n'estem parlant.
Això fa... I amb aquesta descripció de la partitocràcia, em sembla... Tinc la sensació de que és més o menys natural a la democràcia espanyola, diguéssim, als últims 40 anys. Més o menys pot haver-hi matisos de... La febre pot variar. Jo et voldria preguntar també per si... pel que seria el reflex social d'això. Jo tinc la sensació de que la vida política s'ha crispat més, però no només en els àmbits polítics, sinó a la vida quotidiana, diguéssim. Independent ara del procés, perquè el procés és un fenomen particular nostre, diguéssim. En general, la vida política, diguem-ne, està arribant als bars d'una manera que fa 15 o 20 anys no hi era. En aquest sentit, som millors o pitjors ciutadans?
Segurament, però una observació... Sí. Jo no compartiria que ha estat com natural aquesta partitocràcia tan accentuada des de l'origen. Perquè si hagués existit, no s'haguessin produït els pactes de la Moncloa i no hi hagués hagut Constitució.
Això és veritat, sí.
És a dir, hi va haver una època en què les persones eren capaces de cedir en coses importants perquè veien que allò era necessari per tirar endavant el conjunt. Hi podia haver un càlcul a darrere, sempre hi és. Però la forma de procedir, que és molt, molt decisiva en política, era una altra. I en quant a això, sí, jo crec que, en últim terme, els polítics no neixen de sota una col. Sorgeixen de les coordenades de la societat. I la societat, en aquest sentit, ha empitjorat perquè s'ha fet una societat cada vegada més atomitzada, més fragmentada, tancada amb grups que s'autoalimenten. Les xarxes hi tenen importància en tot això perquè faciliten aquest coagular una opinió adversa. La, el desviament, no. La progressiva eliminació del que podríem dir una atmosfera cristiana, encara que fos una atmosfera pecaminosa, com deia Piggy, encara ho accentua més, perquè ara es tracta de, entre cometes, simbòlicament, però matar el que no penses com tu. Matar, què vol dir? Enviar-lo
a no reaccionar-lo socialment,
volat, humiliar-lo, desacreditar-lo, tot allò, no? Tot allò que és molt greu.
Però això ha provocat que ja no hi ha seguretats. És a dir, estan en crisi totes, inclús aquelles coses que sí que estan tots d'acord, mínimes, també últimament, amb diversos fenòmens, no només a Catalunya, no només a Espanya, sinó mundials, s'han trencat, i això ha generat inseguretats, que ja cada fenomen s'ha produït en una manera singular a cada país.
Sí, però perquè s'ha perdut allò que eren els acords fonamentals. Perquè els acords fonamentals en la nostra cultura, al marge de la fe, estaven fonamentats en, diguem-li, un sistema cristià. Tu no podies tenir fe, però comparties allò. Això avui ha passat a la història i no hi ha res que ho substitueixi.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb el Josep Miró i Ardèvol parlant, bueno, de la incidència cultural de l'Alfons. Abans hem citat molt breument, però hem parlat de dues iniciatives que vas muntar, i que mantens, diguem-ne, que és Soner Cristians i Fòrum Libertas. Entenc que hi ha un moment que et planteges que cal fer alguna cosa davant de la situació en què estem. Com generes aquesta voluntat d'acció?
Per dir-ho tot, cal dir que jo sóc, ara ja fa molts anys, fa més de 25, sóc un retornat a l'Església. Jo vaig, allò que fas, als 14 anys o 15, no, en tenia 16, 17, ho vaig deixar corrent i vaig tornar fins que en tenia prop de 50. Per tant, jo mirava l'Església de dues maneres, amb una gran il·lusió, trobes una realitat nova i estimulant, i després amb una gran sorpresa, que era la escassa presència que hi ha aleshores, ara això ho tindríem de multiplicar, però bastant, de l'escassa presència que tenia la concepció cristiana en la vida pública. Comptava molt poc, tenia molt poca presència, incidia molt poc amb les lleis. Era l'inici d'un procés que ara recollim els resultats. La constatació d'aquesta mancança, de la presència cristiana a la vida pública, que vol dir a les institucions polítiques, que vol dir també, en certa mesura, la comunicació, ens va fer tirar endavant un grup, em sembla que vam començar ja amb 8 o 9, un projecte que era Cristians, que era senzillament venguem d'on vinguem, doncs tinguem l'experiència de fe que tinguem, coincidim amb projectar aquesta concepció en forma d'aplicació concreta en l'espai públic, mirem de què incideixin en les lleis, mirem que hi hagi un debat des de la perspectiva cristiana, que pugui ser intel·ligible també per aquells que no són cristians, movem-nos a dins els paràmetres de la doctrina social de l'Església, que és un gran capital absolutament subutilitzat. Aquest va ser l'origen.
I la perspectiva
ha empitjorat.
Sí, perquè abans parlaves de que quan vau començar hi havia certa perspectiva cristiana, social,
sí,
atmosfera, anem a dir-ho així, o cultura.
I persones.
Ara mateix estem en una etapa pràcticament postcristiana, culturalment parlant.
Nosaltres mateixos hem tingut de canviar de plantejament, perquè quan vam néixer aquest portal a la vida pública, en gran part, volia dir en mediar amb els partits polítics perquè tinguessin en compte, i per tant els nostres interlocutors no era tant la gent com el partit polític. I això era possible perquè dins dels partits polítics, en major o menor mesura, potser exceptuant un d'ells, en els altres hi havia un gruix cristià suficient com perquè hi hagi un diàleg. Això podia prosperar més, podia prosperar menys, però això hi era. Podíem fer poc cas o més. Això avui en dia és absolutament inexistent. No tenim interlocutors als partits polítics. I que un polític es declari cristià, i que a més ho vulgui ser o ho sigui, si tot comença i acaba en ell mateix i la seva pròpia intimitat, no et serveix de res, perquè la interlocució amb ell no es tradueix amb cap actitud que pugui contrariar les posicions que amb allò manté el partit. Ara hi ha un gran desert. Ara no ha començat ara mateix, ja fa temps, però hi ha un gran desert polític i això és terrible, perquè això condemna a la marginalitat a tota visió cristiana. Perquè ha desaparegut el que dèiem abans, els acords fonamentals, això que l'atmosfera que feia que amb determinades coses la majoria ho veiessin de manera semblant, allò que marca, diguem-li, el criteri moral, el que es pot fer i el que no es pot fer, el que és bo i és dolent, és, equivocadament, perquè no serveix per això, és la llei. Però, esclar, si els cristians no tenim capacitat per incidir sobre la llei, si l'Església és el gran mut amb tota aquesta història, el resultat està a la vista. No cal que ara m'hi explai jo, perquè seria una mica masoquista i tendeixo a no ser-ho. Més aviat, el meu és una mica sàdic.
I en aquest sentit, aleshores, seria un moment de confrontació, un moment de buscar aliances amb d'altres que puguin estar més a prop? Perquè segur que això ho deus haver pensat. Amb els teus amics deus haver fet algun cafè o alguna cervesa donant voltes a això.
Sí, esclar, i més que això. El nostre punt de vista, des de el gruix que de cristians i una mica més enllà d'això, és de que és vital el reagrupament dels cristians per actuar no com a partit polític, sinó amb un sentit transversal, però amb la idea d'aconseguir que entre la realitat de les institucions, la realitat legal, i el que el cristianisme diu, hi hagi una major proximitat. Perquè, si no, vaja, estem fent una cosa que és incomprensible. Cada diumenge es prediquen una sèrie de coses amb el convenciment, amb, mal dit, l'acceptació de que les lleis, amb moltes d'aquestes coses, aniran per una altra banda. I davant d'això es manté impassible la demanda. Home, a veure, entenem el judici, al final de les nostres vides és individual, però la salvació és col·lectiva. Nosaltres resem el Pare Nostre apel·lant al plural.
En plural.
Bé, doncs això deu voler dir alguna cosa, no? Si a això se li afegeix l'extraordinària fragmentació del món cristià, en el que no hi ha moviments, diguem-li, organització diocesana forta, i els moviments i organitzacions, doncs, que no són diocesans, tenen una gran tendència a veure's com la màxima realització eclesial i amb molt poc interès per tenir una certa unitat d'acció sobre problemes que són comuns. Hi ha la dimensió del desastre, ja és considerable, sense pèrdua mai de la virtut molt cristiana de l'esperança, no?
Perquè hi ha un plantejament previ en certs ambients d'Església que aquesta vessant pública no ha de ser com a cristià, que a vegades és això...
Si tu no ets cristià. Però això cal dir-ho, jo crec que això cal dir-ho amb absoluta claretat. Si tu, com a persona, tu pots tenir altres serveis a la vida, això és evident, i altres vocacions, això no, no estem parlant de l'individu, estem parlant del poble de Déu. Com s'exercita el poble? És a dir, com es manifesta aquest poble de Déu? Doncs amb la dimensió col·lectiva. I la dimensió col·lectiva, l'aspecte més important de totes, perquè està a la mare dels ous, és la política. I això afecta tot. Fins i tot afecta allò que per l'Església doncs, té més gruix, a més del missatge de salvació, que és la dimensió doncs, de la solidaritat. Guarir els ferits per aquesta vida és una obligació i una necessitat. Però atenció, si t'acabes esforçant només amb això i no entres mai a denunciar evangèlicament, però denunciar i actuar contra les causes estructurals que fan aquestes ferides, estàs col·laborant al final perquè estàs reduint la pressió de la caldera. I això no crec que tingui massa consistència amb el missatge evangèlic.
Perquè es fa de molt mal dir ara, perquè et treuen del concurs públic, per alguna manera, però certes lleis, certes maneres de veure la vida, fan ferides a les persones, als individus individuals.
I tant.
Però costa molt parlar de... És que això que li passa a aquesta gent concreta, a les taxes de suïcidi, o té la conseqüència ve per la manera de fer la vida, per la manera de veure la societat. Però costa molt aquest pas. O sigui, no, hem de baixar la taxa de suïcidi. Bueno, per tant, has de fer una sèrie de conclusions.
Sí, i jo veig, però, i em referia abans, que s'ha de ser prudent en entrar en diàleg, no? Com deies tu, perquè estem en una societat no només postcristiana, sinó postdialògica. És a dir, la sensació que tinc és que cada cop s'omple, no? Parlem més de diàleg, però molt poca gent dialoga. En el millor dels casos, es fan seqüències de monòlegs, diguéssim, educades.
Sincronitzades.
Sí, sí, exacte. No? Doncs en aquest sentit, pensava, potser no sé si és el moment de defensar el matrimoni tradicional o el matrimoni cristià o mostrar famílies velles, diguem-ne, no? O sigui, que pensava, hi ha un text que segur que molts dels nostres gens coneixen, que és la carta d'Iognet, no? És un text del Baix Imperi, que, diguéssim, jo crec que en els temps que ens toca viure ha passat de ser un document històric a una fulla de ruta, diguéssim, no? A una mena de pista d'acció.
Absolutament d'acord, però si tu no exerceixes una funció educadora i aquesta funció educadora passa per assenyalar allò que no està bé i no funciona bé, ho faràs amb la gràcia que puguis, però assenyalar... És a dir, plantegeu-vos des del punt de vista del mestre, no? De l'educador. Tu amb el nen només li ensenyes allò que és vell, vell de bellesa, vull dir, no vell d'antiguitat. O també li senyales de quan en quan això no es pot fer, això tindrà aquesta conseqüència negativa. Fas les dues coses. És que no són antagòniques, són complementàries.
No només el tu a tu, sinó també l'acció social, sí, sí.
No,
i el judici.
I la visió crítica. No? Sí. I l'alternativa. Llavors aquí comença a mostrar la bellesa, vol dir també mostrar un projecte alternatiu, tenir un projecte cultural que expressa una moral que dona lloc a una vida millor. I això no es fa amb un grau suficient.
L'hora del pati.
Efectivament, a l'hora del pati de nou, avui amb el Josep Miró i Ardèvol parlant del que ens agrada parlar nosaltres avui amb una dimensió una mica més cultural. Hi ha un punt que quedava més o menys apuntat en el bloc anterior que volia que en parléssim més obertament. Diguéssim, aquesta societat postcristiana que hem descrit té conseqüències. Les lleis i la cultura ens porta a deixar de fer coses que fèiem o fer coses que no fèiem, i com tota novetat, de vegades arregles una cosa i n'espatlles una altra, o determinades portes que s'obren per deixar d'entrar aire fresc també deixen entrar, diguéssim, aire contaminat, per dir-ho així. I volíem parlar una miqueta de la dimensió de la gran batalla cultural que sembla que estem ara, que és el tema de la ideologia de gènere, diguéssim, el que podríem dir la revolució, la tan anomenada revolució sexual del 68 i les conseqüències que en tenim. Perdó, formula forma de pregunta. Nosaltres sabem, i de fet per això una de les coses també t'hem convidat, que cada cop és més gran la preocupació que hi ha en molts àmbits, diguéssim, per la hipersexualització de la societat, en concret pel tema també de la pornografia, però sobretot, diguem-ne, per aquesta mena de gran batalla que és el que podem anomenar ideologia de gènere, que va més enllà de, pròpiament del que seria, no? Que és un capgirament de la concepció humana.
Que potser pels catòlics ara, en aquesta vessant de vida pública que hem parlat durant tot el programa, fins ara és la batalla principal que tenim ara davant. O sigui, una batalla.
Segur.
L'assalt principal, segur.
I la mal, i a més, i mal assumida, perquè una part dels catòlics confonen... o sigui, no en saben gaire bé res, és a dir, que han comprat lo del gènere, entenen que això vol dir lluitar per la igualtat entre home i dona, i, per tant, estan radicalment equivocats en quant al sentit, no? És el mateix que, si estiguéssim als anys 60, un es declarés doncs, que el marxisme li semblava molt bé perquè cregués que els treballadors tenien de cobrar un salari digne. I diuen, home, sí, però no. Vull dir, el marxisme no és això, el marxisme és molt més que això, és una visió del món, una visió de com ha de ser la política. Pues, el mateix amb la perspectiva de gènere, i aquí hi ha un problema més de dèficit educatiu en el si de l'Església. No? Però anant portes en fora, la ideologia de gènere s'ha convertit en l'aglutinant el denominador comú de les polítiques liberals, siguin liberals de centre o de dretes, i el que en diuen progressisme, que és una forma de passar per sobre ja ni esmentar el socialisme. I l'element que qualla tot això és la ideologia de gènere. El que passa que també, com el marxisme, és una ideologia que té moltes dimensions i fins i tot dintre seu, com entre leninistes i trotskistes, confrontació, perquè la ideologia de gènere ha generat el feminisme de gènere, que és un feminisme extraordinàriament agressiu i amb una visió molt totalitària de com ha de ser la vida, i ha generat les identitats de gènere, el LGBTI, però aquests dos concepcions en les polítiques públiques, que és on es representa el drama, entren en contradicció. I aleshores, perquè els seus pressupòsits d'origen no els hi resolen una mateixa aplicació pràctica. No? El problema quin és de la perspectiva de gènere? Bueno, és que destrueix la concepció del que és ser un ésser humà, del que és un ésser humà. Un ésser humà és un denominador comú i es manifesta a través de dos grans especificitats complementàries, que és el ser home i el ser dona. I el desenvolupament d'això és el que construeix la societat.
I com has dit al començament, que em sembla important tornar-ho a dir, no té res a veure amb la batalla de la igualtat de la dona. No té, o sigui, no és, són dos discussions diferents. O sigui, ningú està parlant aquí de si la dona ha de fer només les tasques de casa o no. Això no té res a veure.
No, si en molts casos, a més, quan la dona busca una via de realització que sigui contrària a la perspectiva de gènere, aquella dona queda fora. Exemple. Mai la ideologia de gènere mira que ha reivindicat coses i coses ben absurdes, no? Ara el Parlament reivindica que rigorosament tot tingui de ser 50-50, 40-60. La mesa del Parlament, les presidències de les comissions, tot. Bueno, mai s'han ocupat de la situació dramàtica en què estan les vídues que, en raó del salari, de la contribució que van fer a la Seguretat Social, el marit, que era petita, com a sobre els hi retallen per ser vídua, i no ser el perceptor directe, cobren una pensió de misèria. Mai ho han abordat. Per què? Home, perquè la vídua és la dona de... I això queda fora. O un altre exemple, malgrat que se sap científicament que el fonament de la famosa bretxa salarial entre homes i dones té com a raó quasi única, i en molts casos única, la maternitat, és a dir, el take-off, la sortida del mercat laboral i després la tornada a entrar, considera crea problemes, això no es posa mai sobre la taula. És a dir, com es aconsegueix que la maternitat no impliqui aquesta situació que després es tradueix en bretxa salarial? Així no resoldrem mai la bretxa salarial, perquè la bretxa salarial no significa que per hora treballada per un mateix treball la dona estigui cobrant en la immensa majoria de casos, menys. I si això es produeix, a més, hi ha instruments legals, no d'ara, fot temps, perquè la inspecció fiscal actuï. És un de tants exemples de lo que deies tu. No hi ha una visió de la dona. Hi ha una visió ideològica de com han de ser les persones.
I quan deies, quan comparaves la ideologia de gènere al marxisme, a mi em sembla que, en el fons, la ideologia de gènere és un neomarxisme. Com ho és, en certa manera, l'ecologisme, o determinat tipus d'ecologisme, o determinat tipus de transhumanisme, diguem-ne. És a dir, que es basa en el mateix mecanisme, que és la dialèctica. Això, una vegada, el doctor Canals ho va descriure d'una manera que em va il·luminar una mica, no? Deia, el marxisme, l'efecte històric del marxisme és que ha sembrat l'odi en el cor dels pobres, no? Jo tinc la sensació que la ideologia de gènere sembra l'odi en el cor de les dones, que l'ecologia sembra l'odi en el cor de l'home, diguéssim, contra l'home mateix, en nom dels animals, no?
Bueno, l'ecologia no.
L'ecologisme, determinats ecologismes. Sí, 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 perdó.
L'ecologia és una disciplina acadèmica, no?
Sí, sí, sí.
L'ecologisme i determinat ecologisme, perquè aquí n'hi ha totes les gammes.
O sigui, però el factor comú és dialèctic.
Sí, 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 tens raó. No, i després també un altre que pretén ser holístic, és a dir, pretén donar una explicació completa de tot, no? El que passa, que a diferència del marxisme, que podies estar d'acord o no, que des de la perspectiva econòmica podia tenir errors importants, la ideologia de gènere és molt més irracional, perquè els seus pressupòsits tenen un escàs fonament de naturalesa científica. És una construcció purament voluntarista. Política, molt interna.
Ens queden 5 minuts i els hem de dedicar a un tema de referència, que és l'impacte social, quan deies abans que hi ha determinades coses que tenen conseqüències, l'impacte social, diguéssim, d'aquesta, diguem, revolució sexual en la pornografia, en concret, no? Que s'ajunta el capitalisme i la sexualitat, diguéssim, desordenada, té conseqüències. Explica'ns una mica quina és la vostra preocupació al respecte.
Nosaltres ara endegarem el 2020 una acció en l'àmbit de tot Espanya, però ho fem amb altres associacions d'arreu, que té com a objectiu restringir una legislació que restringeixi d'una banda la pornografia, per tant, adreçat també als adults, i que protegeixi d'una manera molt més completa els menors, perquè realment és un problema extraordinari i que lliga molt bé amb la lògica del capitalisme. És a dir, guanyar diners és molt més fàcil quan et trobes davant un bé o un servei que té una demanda il·limitada. I, evidentment, la satisfacció o el desig, no la satisfacció, no, el desig sexual té una demanda en l'home, sobretot, en l'home, il·limitada. Vull dir, és molt gran. Si a sobre de que naturalment és molt gran, perquè l'home és de naturalesa promiscu, no? Després es podríem posar a parlar, que no és el cas, de les arrels genètiques, ideològiques d'això, però ho és. Si l'educació, en lloc d'encarrilar aquesta promiscuïtat, el que fa és ajudar a expandir-la i que li crea estímuls contínuament, doncs el negoci és formidable. I aleshores, dos dels grans negocis avui en dia, que situen al mateix nivell en quant a moviment econòmic, com ordres de magnitud, no estic fent una escala exacta, que el negoci del tràfic d'armes i de la droga són la pornografia, per una banda, i la prostitució d'una altra. Més del 40% del business a la xarxa ve de la pornografia. Tot l'altre, venda de productes, serveis, etc., doncs és una mica més de la meitat. O sigui que això és brutal. A més, hi ha un problema que s'ha multiplicat pels infants i per la gent gran, que és que ara un pot fer-se addicte amb absoluta facilitat perquè té el mòbil o té l'ordinador. El nen amb el mòbil hi accedeix en qualsevol moment i el pare, amb el seu raconet i a la foscor, hi accedeix en plena impunitat perquè si ve algú, pitja la tecla i s'ha acabat. Aleshores, com el desig sexual i la seva satisfacció a través d'imatges és, doncs, com dic, molt, molt alt, la dependència es genera amb molta facilitat. El que passa que molts no en són conscients que són dependents, però això marca, perquè marca com veuen la dona. Una persona que accedeixi diverses vegades a la setmana a escenes pornogràfiques acaba configurant i veient la dona d'una determinada manera. Que ho resoldrà com resoldrà, però malament. La fiscal, l'anterior fiscal de l'Estat, amb l'informe, quan va presentar l'informe anual l'any passat, ja ho va dir amb tota claretat, no? Aquest creixement de les manades estan relacionats amb una visió pornogràfica de la relació. I això és una evidència.
Que d'alguna manera, perquè tota aquesta visió, cosmovisió de l'home, treu la humanitat, només posa el desig sexual dins de la relació sexual, o sigui, no posa el factor relacional, el factor reproductiu, i treure la sexualitat de tota la seva missió provoca unes conseqüències que és veritat que de l'addicció a la pornografia es comença a parlar una mica, comença a preocupar una mica socialment.
Amb els nens.
Efectivament.
Amb els nens. Dels adults, res de res. És igual que la prostitució en aquest país. Per què? Home, doncs en la prostitució, senzillament, perquè hem estat i estem carregats de persones importants amb càrrecs públics que són allò que al meu barri, perdoneu l'expressió, però ens és tard i cal anar a sopar, perdó, se'n deien puteros, vull dir, i esclar, no hi ha manera així, no. Hi ha un greu problema en tot això que, paradoxalment, el feminisme oficial i subvencionat pràcticament no se n'ocupa, ni de la pornografia ni de la prostitució.
Josep, moltíssimes gràcies per haver present al nostre programa. Hem esgotat el temps. Gràcies per això, per parlar amb nosaltres i per mantenir una institució que ajuda a aquesta incidència social. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I arribem al quart bloc del programa d'avui, el bloc de les recomanacions avui, de la mà de la Marta Alvaradejo. La Marta... bona nit, Marta.
Hola, bona nit.
Ella és mestra de primària, professora universitària, també formadora de professors, també has fet una mica tots els papers de l'AUCA en el nostre ofici.
Uns quants.
I actualment dirigeix, és la responsable d'una empresa que diu Coaching en Comunicació, no sé si ho dic bé, a mi sempre se'n riuen de mi, del meu anglès.
L'anglès coaching no està ben pronunciat, però no passa res, ja estem acostumats.
I de fet, diguéssim, hem sentit a parlar tu per uns cursos que fas a l'escola, a la Fundació de l'Escola Cristiana, i volia que ens expliqués una miqueta això, perquè a més em va cridar l'atenció que has fet com una mena de metodologia pròpia, almenys des d'un nom,
sí,
no? Que és el Coaching Sistèmic Transaccional, vale?
Sí.
Explica'ns una mica això, perquè així el nom, primer cop de vista...
Del Coaching Sistèmic Transaccional.
Sí.
Bé, és una metodologia per acompanyar les persones amb la idea que aconsegueixin els seus objectius, no? I doncs té aquest enfocament, doncs, de fer una sèrie de converses, no? Que és el que seria el coaching, no sé si ho pronuncio bé. I és una metodologia concreta que ara no hi entrarem, però que sí que fa que en comptes d'aconsellar la persona i com considerar que la persona té un problema o com amb una psicoteràpia doncs, té una patologia, no, doncs és una persona que ha de buscar la seva pròpia manera d'aconseguir el que vol. És un acompanyament en aquest sentit.
No? O sigui, simplificant així una mica, en lloc d'una estratègia de resposta seria una estratègia de treballar la pregunta, per dir-ho així.
Es basa en la pregunta. Mm-hmm. O sigui, els coaches ens dediquem a això, a fer preguntes, no a donar respostes, a fer preguntes. Però, clar, si et fan les preguntes adequades, tu trobes la teva pròpia manera i aconsegueixes el que et proposes. I, doncs, la part de sistèmic i de transaccional és perquè són dues eines que jo faig servir. Soc analista transaccional, bueno, són eines de tipus psicològic.
Sí, recordem que el sistema sistèmic el que fa és situar-te en el context, no? Diguem, tota la dimensió relacional.
Exacte, no? I les transaccions, doncs, entre les persones, vol dir, no transaccions econòmiques, sinó com ens comuniquem, no?
En concret, t'hem cuidat per això que ens expliquis tot això, però sobretot perquè aquest curs a la Fundació de l'Escola Cristiana parles de, o sigui, faràs una ajuda per entrevistar les famílies, diguéssim, no? Una mica,
sí,
més o menys.
Sí.
Doncs, tan complicades estan les coses, tan diferents són les coses que es necessiten fer cursos per fer una cosa que els profes portem tota la vida fent?
Sí, estan diferents les coses, estan diferents.
Explica'ns una cosa.
De fet, jo tinc un llibre que és sobre aquest tema, que es diu Com dir-ho, i que va sortir l'any 2010. I jo l'escrivia entre el 2006, el 2007, el 2008. Vull dir que ja fa anys que estan diferents les coses. I van anar més diferents, o sigui, d'aquí 10 anys seran encara més diferents. En general, jo diria que és un fenomen que no es passa només a l'educació, sinó a tots els serveis públics i a la societat en general, que és que allò que hi havia fa bastants anys, o en el passat, la generació anterior, diguéssim, que és que teníem un gran respecte als experts que ens sabien d'una matèria i doncs ens sometíem al seu consell i fèiem el que ens deien, doncs socialment això ha desaparegut per bé o per mal. No vull dir que fos millor, però no hi ha aquesta relació com jeràrquica de jo vaig al metge i li pregunto i a veure ell què em diu i faré el que el metge em digui, sinó que tothom va a internet, s'ho busca i li discuteix al metge que no és veritat i que aquest medicament no se'l vol prendre i que li ha de receptar això, no? I dic al metge, però això passa amb els professors, amb els advocats, a totes les professions, a totes les àrees, no?
Però curiosament, els mestres, els professors, tenen al cap la part de recolzament, d'acompanyament a les famílies. Realment han après... Jo crec que ara a les escoles tenim una tasca imprescindible amb les famílies, molt més gran que fa uns anys, que això és un canvi important.
Bueno, també hi ha més necessitats socialment, les situacions són més complicades, això
si
sí.
Si vols ajudar els nens, has d'ajudar encara més, acompanyar encara més les famílies.
Sí.
A vegades els mestres... Això els hi costa, però no és fàcil i els hi costa una mica tenir-ho al cap.
Clar. Mira, més que tenir-ho al cap, jo diria que és que això se n'ha d'aprendre. No, la majoria no han rebut formació per poder-ho fer, perquè, no sé, jo la primera carrera que vaig fer va ser de mestre, no? Feia professorat de GB, que es deia en aquella època, i allà no hi havia cap matèria que ens servís per adquirir habilitats comunicatives per tractar amb altres adults, no? Ja dic, fer les entrevistes amb les famílies o portar una reunió de coordinació o fer una reunió de pares, no? Tot això se suposava que amb una mica de sentit comú ja te'n sorties, no? I la realitat és que no. A part del sentit comú, se n'ha de saber, com totes les coses. No? Vull dir que ens sembla que parlar, tothom en sap, i sí, sabem parlar, però parlar en unes determinades situacions formals requereix estratègia, requereix tècnica, un mètode, i potser ara en algunes facultats, les últimes generacions de mestres sí que ja tenen alguna formació en habilitats comunicatives, però això no ho hem rebut, i doncs és natural, no? I a part és que no era tan difícil. Jo no sé si em puc
Sí, sí, esplaia, esplaia. Sí. Sí, sí.
Jo vaig començar a exercir, no diré l'any que vaig començar a exercir de mestra, perquè doncs es veurà que sóc molt gran, no, sóc bastant gran ja, i jo vaig començar amb 23 anyets, que era una mestra, que vaig fer unes oposicions, em van enviar allà a un lloc, a una escola, i en aquella escola bueno, hi havia bastant de conflictivitat pel que era aquell moment, ara ens en riuríem, no? Però teníem una caserna de la Guàrdia Civil i tota una comunitat gitana vivint al voltant de l'escola, o sigui, i allà anàvem tots.
Sembla una novel·la de Don Camilo i Don Pepón.
era, sí, vull dir que en aquella època allò semblava complicat, però jo no vaig tenir cap mena de dificultat amb cap família. I sempre que vaig cridar uns pares, ni que fossin una gran autoritat i anessin amb una pistola pel carrer, senyorita, lo que usted diga, i si mi hijo se porta mal, le pegue i ja està, no? Vull dir que jo no vaig pensar que fos una dificultat entrevistar-me amb les famílies, fossin d'una altra cultura, d'un altre cos, d'un altre, del que sigui, no? En canvi, per circumstàncies de la vida, jo després vaig estar a la universitat, vaig agafar una excedència, i en un moment determinat, el 2005, jo em plantejo que fa tants anys que faig formació de professorat i que no estava exercint en l'escola, que dic, èticament, hauria de tornar a l'escola. I com que avui en dia hi ha aquesta possibilitat de mitges jornades, doncs mira, ho combinaré, i vaig tornar a incorporar-me. Doncs amb el doble d'anys, no? I amb molta més experiència, i amb una carrera de comunicació. I no és que jo tingués problemes amb les famílies exactament, però vaig conèixer mestres que portaven 25 o 30 anys treballant, exercint, vocacionals, i que em deien, jo canviaria de professió si pogués, perquè no pels nens, sinó per les seves famílies. O sigui, jo allà vaig decidir ja fer el llibre aquest, no? Perquè vaig dir, aquí passa alguna cosa, no?
De fet, aquest pas de guanyar-se la confiança de les famílies, sí, que d'alguna manera abans tenies un depòsit gran d'entrada,
sí,
ara aquest depòsit és mínim, sí, molt mínim, no, i te l'has de guanyar, i això que deies, les tècniques són importants.
Sí, i és una arma de doble tall, en el sentit que tu consideris a la família que tens al davant algú que, diguéssim, has de fer servir una manera, un esforç per fer-te entendre, també és un bé, en certa manera, diguéssim, no? No és només un problema de negatiu. No sé si m'estic explicant.
No, és que jo no dic que sigui negatiu, eh? No, jo no dic que sigui negatiu. És que, a veure, tots els professionals necessiten una tècnica. Jo fa molts anys, per exemple, que també faig cursos de parlar en públic. Doncs se n'ha de saber. Que si una persona parla en públic molts anys, té molta experiència, moltes taules i no ha fet mai cap curs, per intuïció anirà trobant cosetes. Sí, però si no, una persona que no està acostumada a parlar en públic es posa a parlar en públic i no li surt bé. No, es fa avorrit o es dispersa. Vull dir que, clar, que hem de saber com fer les coses, no? I en una entrevista amb la família, els professionals són professionals i no estem com en una conversa de tu a tu. No és una tertúlia, que com aquí, que estem distesos i cada un diu una cosa, l'altre diu una altra, no?
El Jordi es despista...
Exacte, jo explico les batalletes de quan era jove, no? Vull dir que en una entrevista amb la família és una situació formal i una de les dues parts, tant si són dues persones com si són més persones, que ara es fan unes entrevistes amb moltes persones, no? Però unes persones representen la institució, representen el centre escolar, no? I aquesta part no pot actuar com si estigués en una tertúlia i fossin tots iguals. Té una responsabilitat de la gestió del temps, de la gestió dels temes, del clima emocional, no? I se n'ha de saber.
Mantenir l'empatia, però al mateix temps el respecte a la institució, no?
Clar. Sí, requereix habilitat. No és fàcil, no és fàcil.
Marta, pràcticament m'ha esgotat el temps.
Ostres, sí que va ràpid, sí, això.
Moltíssimes gràcies a Marta Bradejo de Coaching i Comunicació, que imagino que deu ser fàcil trobar per internet la referència, per si algun dels nostres oients vol contactar amb vosaltres.
Sí, tant.
Molt bé, i que vagi molt bé el curs de l'Escola Cristiana al respecte d'això.
Molt bé, segur que sí. Moltes gràcies de
convidar-me. Moltes gràcies a tu.
Vinga, que vagi bé.
I nosaltres acabem novament a l'hora del pati d'avui. I us esperem, com sempre, dimecres vinent, si Déu vol, de 8 a 9 del vespre a la sintonia Radestel. I us hi espera tot l'equip. El Toni Huguet, el control de so, la Maria Elena Vélez i la Meritxell Sales a la producció, i en Raül Adames i el Jordi Cabanes a la direcció de la presentació. Molt bona nit.